O Snatch, Cerdos y Diamantes.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
A Radio Villarreal estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, a la 92.2 tindreu tota la informació de Villarreal i de la província. Seguim així i seguiu ahí. Junts i sirem d'esta.
Comença Protagonistes, a la 92.2 de la freqüència modulada, amb Susana Pérez i Maria Ventura, Ràdio Villarreal.
Un dia més, dimarts 4 d'agost, 29 graus, molt bona temperatura i, a més, jo en molt bona companyia. Molt bon dia, Maria Ventura.
Bon dia.
I, com no, bon dia, Montse Muñoz.
Bon dia, Susana, bon dia, Maria, bon dia a tots.
En Montse ha arribat el moment adequat. És com allò que diuen, el cura sempre arriba quan traiem la paella.
Sí.
Pues, Montse, de tota la feina que podem tenir portada nosaltres d'este matí, paella serà tot una sorpresa. Això sí, ella ha fet bé la feina dels nostres, de les empreses que així s'anuncien.
Sí, sí, sí.
Bé,
sí.
La cartera carregaeta, està contenta.
Contenta.
Entonces, per això volem que entre, perquè ens...
Encara que estiguem a 29 graus, 30, que no se pot resistir la calor, però bueno, però així estem.
Però bé, no?
Sí, sí, claro.
Uh-huh. Has vingut perquè t'has enterat, no?, de lo del rei.
Sí, ahir ja me vaig enterar.
Maria serà la que anirà d'on ens passa aquestes notícies que tenim tantes ganes d'escoltar.
De què voleu que es comencem a parlar? De primer, a nivell per local...
Primer per les notícies
per
que
les
ens toca.
Per les notícies local. Mm-hmm. Ja saben els nostres oients, no?, que tenim a la pàgina web una secció de notícies que animem a que estén atents perquè, a més, les difundim per xarxes socials i així s'informen de tot el que passa a la nostra província i també a nivell local. Es comencem amb la primera que hem pujat avui. És una nota de premsa de Ciutadans de Villarreal perquè critica que encara no s'hagin establit ningú protocol per la recollida de guants i mascaretes. Ja sabem que estem molt preocupats per la brutícia de que al sol hi ha molta gent que tira pues, les mascaretes, guants si n'emporten, sabem que no és necessari portar guants, i és el que reclamen és que es faci una recollida per part del consistori per fer un bon ús i que no estem per ahí tirades.
Uh-huh. Montse ho denunciava al principi de la pandèmia, quan sí, estàvem però... confinades, ja ella posava fotos en les seues xarxes, eh?
Sí, però és que a més no comprèn la gent que li costa tirar una mascareta a la paperera. És que no ho comprèn. És que això és incívic. És ja, ja no la tens que gastar, tira-la a la paperera que no... Vamos, és que
i això, a més...
Això també ho faran en casa? És que...
Bona pregunta.
Mm-hmm. Sí, ara anem a una notícia cultural, no? Ja sabem que Peníscola durant tot l'estiu és un gran focus on hi ha una programació cultural molt àmplia, i és que el Coro de la Generalitat Valenciana i Harmonia del Parnàs van inaugurar a nit la 25a edició del Festival Internacional de Música Antiga i Barroca de Peníscola. Si ja la setmana passada es va tancar el cicle de teatre al seu castell, ara es comença aquest festival de música que la veritat és que ahir amb el Coro de la Generalitat Valenciana i Harmonia del Parnàs, la veritat és que és una imatge molt bonica i, i a més transmetis una gran alegria, no?, i un gran sentiment.
A més és un escenari Peníscola preciós. Mm-hmm.
Clar, ara és el moment, està de la gent que ja està de vacances, con lo qual està més relaxada i té més temps de disfrutar d'estos actes.
Mm. Ara ens n'anem a Nules perquè ha iniciat una campanya informativa per fomentar la donació de medula òssia a la seva localitat. És una informació que moltes vegades la donació de medula òssia no la tenim molt controlada, no sabem el que és, i ha que informar més a la gent. ja sabem que donar sang sí que és una cosa fàcil, que a lo millor la gent té més interioritzada, però del, lo de la mèdula òssia com que costa més, no? I van a fer com una campanya local per promoure la en la seva localitat.
En este cas hi ha un xiquet de 11 anys en Nules que ja se l'ha fet un trasplant i per lo vist no ha anat bé, necessita és Òscar Valero, i lo que demanaven és que anaren i mos diuen la forma, no? És al general, se fa una extracció de sang, és aixina de simple, l'horari és de les 8:30 a les 2:30 i podríem veure només una extracció de sang si algú dels que va és compatible i pot ajudar a este xiquet que donat com té 11 anys.
És simple, eh? És tan simple com que te traigui una miqueta de sang i veure si...
I trobar algú que tinguera aquesta compatibilitat en este xiquet.
I ara ens n'anem fins al Masora perquè el pavelló B de la localitat ja està acabat per entrenar. Si fa uns dies ja estaven celebrant que el Regina Violant per fi havia acabat la seva obra, no, finalitzada després de 14 anys de que els xiquets estigueren en barracons, ara al Masora celebra, no, que hagin acabat les obres també al pavelló B de la localitat.
Enhorabona, perquè puguem gaudir, claro.
Després de 14 anys.
I ara anem a notícies de caràcter més general i es comencem a parlar de l'atur, perquè ha baixat a la província de Castelló en més de 3.500 persones al juliol, la qual cosa suposa el major descens conegut en aquest mes en caure respecte a les dades de juny, un 7,34%. Bàsicament, a causa de la batacada, que l'ocupació es va donar al juny a conseqüència de la crisi ocasionada per la pandèmia de la Covid-19. D'aquesta manera, el número total d'inscrits en les oficines se situa al tancament de juliol en més de 45.000 demandants. Entre les raons d'aquesta recuperació de l'ocupació es troba la volta a la normalitat en les empreses després de l'aturada per la pandèmia i la tardana arrencada de la temporada turística amb un sector de serveis que torna a acaparar bona part d'aquesta recuperació.
Bueno,
bona notícia, perquè pensàvem que seria un mes de juliol desastrós i no ha sigut així, sinó que per a la nostra zona desastrós hem recibit en el tema d'atur. Però bueno, bona notícia, per lo menos. Hi ha 3.000 i pico persones que estan treballant. Bona notícia.
I per seguir fomentant la recuperació econòmica, la Generalitat Valenciana comptarà amb ajuntaments i diputacions per a l'aplicació del programa europeu d'ajudes per a la recuperació després del coronavirus, perquè són les institucions municipals la primera porta a la qual acudís la ciutadania quan té dificultats, segons ha anunciat el president Ximo Puig. Ahir va haver una reunió al Palau de la Generalitat Valenciana, no?, on es van reunir els diferents presidents de les diputacions d'ací de la nostra Generalitat, també els alcaldes de les ciutats més importants, no? Com són Castelló, València i Alacant, i es va decidir, no, aquesta decisió que els va traslladar el nostre president Ximo Puig. Després parlem d'Almassora, perquè la regidoria de festes de l'Ajuntament ha decidit suspendre les festes del Roser degut a la pandèmia, tal com ha comunicat l'alcaldessa Merche Galí. Les festes s'anaven a celebrar del divendres 2 al diumenge 11 d'octubre. Estem pendents perquè ja sabem que la majoria de les festes s'han suspès, no? Estem a l'espera que les alqueries ens confirme dins d'uns dies quina és la decisió que prenen, no? Hem parlat amb l'alcaldessa Esther Lara i ens ha dit que encara no ha xerrat amb la edil de festes i que en els pròxims dies decidiran definitivament què és el que fer.
Pensa que és l'únic poble que queda encara per decidir-se, no?
Exacte.
Un dels pocs pobles.
A lo millor tenen esperança, a lo millor sí que se poden... Va, anirem tots a les alqueries a les festes, pues.
A veure.
Tota la província, si no les suspenen.
Sí, es col·lapsa el poble.
Ah, bueno, però vosaltres, com sou de les alqueries, ja... Ahir ja mos donareu...
Informació. Seguim així a Vila-real, perquè el consistori reobrirà el trànsit al tram de l'Avinguda de la Murà entre l'Avinguda Cedre i el carrer Ramon i Cajal. Almenys entre setmana. L'alcaldia l'alcalde de la ciutat, José Benlloc, ha donat avui l'ordre per a iniciar l'expedient amb la finalitat que aquest tram del vial torni a obrir-se a la circulació de vehicles almenys de dilluns a divendres, encara que la intenció és mantenir-el tancat a la circulació els caps de setmana o moments puntuals per afavorir la realització d'activitats culturals, esportives o de dinamització econòmica.
Més tard tindrem l'alcalde de Vila-real que ens aclarirà aquest tema i uns quants temes més, lo que fa, que els importa als ciutadans de Vila-real, i li preguntarem també este canvi. En principi acabarem peatonalitzant aquest tros, però bueno, no sé per què ara han decidit obrir-lo entre setmana, si la finalitat era acabant-lo fent peatonal i acabant-lo annexionant el que és el centre de la ciutat.
Uh-huh. I ara, per acabar aquesta primera part de notícies, tinc una notícia graciosa, però primer vos tinc que preguntar. Vosaltres sou de les que aneu a la platja i fiqueu el parasol i després bona neu per guardar lloc?
No.
No?
Però a més ara no podem.
Exacte.
Està prohibit.
Exacte, i és que l'Ajuntament d'Orpesa ha anunciat aquest dilluns que des del pròxim 17 d'agost els usuaris que utilitzen el parasol per assegurar-se un lloc a la platja seran sancionats amb una multa que pot accedir fins als 750 euros. En un comunicat, el consistori ha fet una crida a la responsabilitat social i ha recordat que la col·locació dels parasols, cadires o altres utensilis per reservar espai a la platja no està permesa i, com ha assenyalat el regidor de Medi Ambient i Platges de la localitat, Jordi Llopis, és irrespectuosa, ja que suposa ocupar un espai que no pot ser aprofitat per les persones que sí que estan utilitzant en aquest moment la platja.
Ja, però vosaltres recordeu estos anys darrere, val? Que a les 6:30 del matí les persones més grans de la casa, dels apartaments, com són els que menys dormen, agarraven 5 tovalles, corrien fins a la vora de la playa, i la gent que, bueno, que té una edat més jove, inclús que té xiquets i evidentment no pot alçar-se tan matí o que no pot anar tan matí perquè té obligacions, pues sempre se quedaven la quinta, la sexta, i a tot això els de primera línia no anaven hasta que no baixava el sol, que això era l'altre.
Sí.
Bueno, pues a mi això me pareix d'un, vamos, no, a mi no me pareix bé que una persona...
No n'hi ha necessitat.
Ara en este moment no se pot, perquè s'ha dut molt controlat i està clar que no se pot, i no sé, les demés platges tenen cada un assignat la seva parcel·la, i jo no sabia que en Europa encara la gent corria a
estar a l'hora. I la data molt tard, del 15 d'agost, és pràcticament...
De set d'agost.
Ah, de set d'agost és pràcticament s'ha acabat l'estiu.
S'ha acabat l'estiu, sí, quan fiquen sí,
pensé que això es té que fer el
mes
de juny.
Bueno, que de avui al 10 d'agost de l'esprit en
Orpesa... Encara podem, sí.
Encara està permitit.
No, és que a més, Orpesa, jo tinc la imatge de tornant de festa de Marina d'Or i veure a les 7 del matí tota la platja de Morro de Gos amb els parasols no ficats ja incats, que dius mare meva, és que jo crec que a les 12 de la nit van ficar aquest parasol, no?
No, són les de les 6 del matí, i a més és que aquestes persones són expertes, és a dir, claven els parasols que tu després vols fer una paraita d'aquestes característiques i t'és impossible, perquè aquesta gent, vamos, porta tot un manual, o sigui, després pot donar lliçons als seus fills i als seus nets.
El diumenge vaig veure en Borriana una tenda de campanya, quatre o cinc hamaques, dos hamaques alquilades, la sombrilla, una altra sombrilla, el carrer del xiquet, la bossa de...
Però no n'hi ha parcel·les?
Sí. Bueno, és que això és una altra.
Ocuparia quatre no. pals, quasi.
Ah, són d'estos bambolles de família, no? A lo millor.
Sí. És que en Borriana sí que està molt bé
els espais
que han marcat. El que passa que quan aplegues a lo que són les tombones, pues ahí yo creo que ahí no se manté el espai. Supose que
ahí no existís
ni ahí, virus ahí... ni res. Home, una vega passes d'ahí, clar, jo comprenc que si se fiquen més tombones i els espais s'allarguen, pues no se poden ficar tantes tombones, però jo sí que me vaig donar compte que mirava i dic, bueno, allà n'hi han de palo a palo, n'hi han, no sé, 10 metres i de sombrilla a sombrilla, de tombona a tombona, ahí n'hi han dos.
Uh-huh. I en plan, o sigui,
no ho comprenc, ahí, és que no.
Ahir ja s'apodera l'anarquia, no? Ahir ja cada un fa el que vol. Parlant d'això, el tema d'avui, el tema d'avui és que el rei emèrit ha decidit anar-se'n, no? D'Espanya.
Que trist.
Maria, saber la mà per algo?
No, estava fent el gest de se fue.
Ah, se fue.
Vale. En una estoneta tindrem així a Germán Renau, que és el diputat nacional per Partit Socialista. Ens donarà la seva versió del que ell considera que ha sigut o que ha decidit el rei emèrit.
Pues, no? Pues jo penso que també, a part del rei, que me pareix molt bé, que tornen tots els diners i tots els polítics que s'han endut els diners, que també es tornen i que també se'n vagin.
Sí, en este cas anem a parlar del rei, que és el que...
Sí, val. Sí.
Tenim un àudio de Pilar Lima, que és la nova coordinadora general de Podem a la Comunitat Valenciana, que ella sí s'ha pronunciat públicament sobre este fet i ens ha passat l'àudio. I sabeu que Pilar Lima és sordomuda i té una intèrprete. Digue als oients, per si senten el parlar distint, és perquè hi ha una intèrprete que és la que està, la que li posa veu a lo que Pilar Lima vol dir.
El rey Juan Carlos I de Borbón no se marcha, ha huido de nuestro país, de España. La ciudadanía española está harta de privilegios, de corrupción, de la inviolabilidad. Es una auténtica vergüenza y tenemos que acabar con esto. Hablamos de una persona que lleva 40 años en una monarquía gracias a una herencia. Se trata de un privilegio. Hasta siete presuntos delitos ha cometido. Fraude a la hacienda pública, tráfico de influencias, soborno y otros tantos delitos. Es el momento de abrir el debate social sobre el modelo de Estado que queremos. Tenemos una idea y es la de una república solidaria y plurinacional, donde se garanticen los derechos sociales, civiles y políticos, y donde también la justicia sea igual para todos y para todas. Hagamos esta reflexión. Adiós.
Bueno, com bé els deia, se dona en compte que és la persona que està en ella, la intèrprete, la que va donant-li veu, perquè al final diu adiós. Ella fa un saludo i la intèrprete ho diu. Això és la postura de Pilar Lima. Referent a això, se ha pronunciat molta gent, sobretot en les xarxes socials, però ella és l'única que ha canviat un àudio de moment. Uh-huh. No sé si estan esperant els polítics a que primer donen o concedisquen àudios els que estan per damunt. Per tant, anem a esperar si durant el matí van arribant més àudios a lo que pensen en respecte a lo que el rei emèrit Juan Carlos ha decidit.
Sí, ahir la majoria de portaveus de les formacions polítiques que estan al Congrés dels Diputats es van pronunciar mitjançant Twitter, no? El més cridaner va ser el del vicepresident del govern, Pablo Iglesias, uh-huh. que es començava, no?, estava fent al·lusió també un poquet al discurs que ha utilitzat Pilar Lima, no? Que es començava, és una huida indigna, no?
Clar, el que passa,
en aquest cas,
Pilar Lima sí que com s'ha pronunciat, és dir, el seu líder, el líder de la formació, uh-huh. suposa que Pilar Lima ha sigut la primera que ens ha donat o ens ha oferit aquestes declaracions públiques. I els altres aniran esperant, uh-huh. perquè Pedro Sánchez, este matí sí tenia una reunió en la Federació Espanyola de Municipis i Províncies per lo que ha passat d'estos estalvis que els demana l'Estat, però no hi havia prevista ninguna compareixença, ninguna declaració del president del govern. Anirem ben a veure en estos... Suposa que Ximo Puig també dirà alguna cosa, però esperarà... aniran per jerarquia, suposa. No? Uh-huh. Tenim també les declaracions dels alcaldes de la província. perquè ja sabeu, ja saben, vostès, ahir vam tractar el tema de lo que és les federacions de municipis, les federacions espanyoles de municipis. Bueno, pues, ahir ja se va arribar a aquest acord, ¿vale? I se va arribar d'esta manera. El acord que van votar ahir van ser 12 a favor i un vot de qualitat, que era el vot d'Abel Caballero. En este cas, la votació va ser d'esta manera. Izquierda Unida Podemos se va abstindre, el Partit Popular, Ciudadanos i Junts per Cat van votar en contra, i els 12 vots del Partit Socialista van estar a favor en el vot de qualitat d'Abel Caballero. Això ens diu que els ajuntaments tindran, els que vulguin col·laborar, tindran que donar els estalvis que tenien fins ara. Saben que els estalvis no podien gastar-los, però d'aquesta forma els donaran al govern i el govern anirà donant-los durant 12 anys, poquet a poquet anirà tornant-los els diners. És una forma de poder, diuen, de poder utilitzar aquests estalvis que tenien els ajuntaments per a poder fer front a esta, bueno, esta pandèmia que hem tingut i el que els ha vingut de més. Els alcaldes han, pues bueno, s'han disgustat perquè ells el que demanaven era poder fer front a aquests fondos que tenien, que els demés els tenien ells, que havien estalviat ells, i poder fer ús en aquest moment sense tindre que donar tots els estalvis i que després els tinguin tornats a poc a poc. Però nosaltres hem volgut preguntar a tots els alcaldes de diverses formes, de distintes formacions polítiques, i ells ens han anat dient cadascú el que els pareixia. Els tenim de tots els colors i de totes les poblacions, més grans, més menudes, d'interior, de platja, de dretes, d'esquerres. A veure si anem sentint què van dir-nos cada un d'ells.
Pues si te pareix bé, Susana, es comencem en Borriana. En Borriana sabem que està governant el Partit Socialista i la seva alcaldessa és Maria Josep Safont, i anem a escoltar què és el que ella opina d'aquesta sessió dels fons.
El govern d'Espanya i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies és, a grans trets, positiu per a l'Ajuntament de Borriana. Evidentment, ens hauria agradat poder disposar de tots els remanents i que, a més, no se'ns exigirà el compliment de la regla de gasto i se'ns autoritzar a utilitzar-los en despeses generals i d'inversió. Però l'acord signat ens permet no complir aquesta regla de gasto i ens autoritza i prorroga execució d'inversions financerament sostenibles, o sigui, obri una porta a la mobilització de remanents que tenim en el banc i que no es podien utilitzar per la llei orgànica de 2012 que ho prohibia. No podem tampoc oblidar els fons estatals que han rebut molts ciutadans i ciutadanes de Borriana i que han ajudat a pal·liar, encara que siguin poc, la situació de moltes famílies de la nostra ciutat.
Bé, així tenim el primer àudio de l'alcaldessa de Borriana, i ara ens n'anem, si te pareix bé, Susana, a Almassora. Allí sabem que també governa el Partit Socialista i la seva alcaldessa és Merche Galí.
Un moment com l'actual, en una pandèmia com la que estem vivint i la situació de crisi econòmica que es produeix a conseqüència de la mateixa, per damunt de tot ha d'estar el deure de col·laboració i de treball conjunt entre totes les administracions, considerant que les administracions locals també són competents, capaços i majors d'edat per a administrar els seus recursos. Entenc que en aquests moments tan greus pues han de prendre mesures també extraordinàries, com pot ser esta, que no és la que més m'agradaria, però que entenc que si és necessària fa falta una redistribució dels recursos que tenim entre totes les administracions, pues que el que millor es pot coordinar és l'administració de l'Estat.
I ara ens n'anem un poquet més a l'interior per parlar amb l'alcalde de Borriol, que sabem ja que és de Compromís, Héctor Ramos.
Encara que el nostre poble, per desgràcia, no ens afecte, pense que és un atemptat contra l'autonomia municipal, ja que hauria de ser emprat pels mateixos ajuntaments. Estos remanents de tresoreria positius s'han aconseguit a base de grans esforços d'estalvi i de contenció de la despesa durant anys, com per a que ara siguin confiscats per l'Estat, l'estament públic més endeutat d'Espanya. L'expropiació dels fons municipals per part del govern central ataca les competències de les institucions més properes a la ciutadania. Considera que, entre altres, els ajuntaments haurien de poder fer front a la Covid amb els seus propis fons, destinant-los a allò que consideren més oportú. Des de Compromís per Borriol defensarem que el municipalisme ha de participar dels fons de la Unió Europea en les mateixes condicions que l'Estat i les comunitats autònomes.
I ara, Susana, tornem a vindre ací propet per parlar amb Esther Lara, que és l'alcaldessa socialista de les Alqueries.
La idea és positiva, però no su finalitat. Considero que deberían de autorizar a utilizar el remanente de cada ayuntamiento en lo que más conveniente se considere y, por tanto, poder mantener la autonomía municipal y poder decidir dónde destinar ese ahorro, ¿no?, ese remanente que cada ayuntamiento viene acumulando de año tras año.
I ara ens n'anem un poquet més baix per parlar amb l'alcalde de Moncofar, Vences Alós, que és del Partit Popular.
Des de l'Ajuntament de Moncofar veiem la imposició del Partit Socialista, perquè ha sigut l'únic que ha votat a favor en la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, de tindre que prestar el superàvit dels ajuntaments al govern central per a que després es tornen a poc a poc i cobramos interessos per a poder-los gastar en les inversions que ells decidisquen, com un atemptat a la independència dels propis ajuntaments. Tots estem farts de repetir que l'Ajuntament és una institució amb majoria d'edat, sin embargo, amb això pareix que se mos estiga supervisant, indicant-nos en el que podrem gastar o indicant-nos en el que no, i damunt pues, desposeint-nos en el curt plaç d'aixos diners que els tenim els ajuntaments i que són una institució que ha complit els deures i per això els teníem. No com el govern central, que se trata totalment necessitat de fons i de que imposar aquesta condició per a replegar pues, més fons. I damunt ara, encara que la Unió Europea pues, li va prestar una grandíssima ajuda. Sin embargo, el govern de Pedro Sánchez pareix ser que ni siquiera amb això té prou i té que incautar els recursos dels ajuntaments si els ajuntaments volen invertir en els seus pobles.
I què en pensaran en localitats més menudes de l'interior com a Vista Vella? L'alcalde de la localitat, que és de Compromís, Jordi Alcón, mos ho conta.
Hola, bon dia. Pues considerem que és una mesura molt negativa cap a l'autonomia municipal, ja que els remanents haurien de ser utilitzats pels propis ajuntaments i destinant-los pues, en allò que considerem més oportú, com poden ser polítiques socials o de recuperació i impuls de la ja danificada economia local. I això perquè ja que hem sigut nosaltres els que ens hem treballat per estalviar aquests diners, hauríem de ser nosaltres els que podríem triar com gastar-los. El que sí que considero que és necessari és derogar la llei Montoro, que està lastrant-nos qualsevol tipus de desenvolupament dels nostres pobles.
I Susana, ens n'anem un poquet també més al nord per parlar amb l'alcalde de Peñíscola, Andrés Martínez, que és del Partit Popular.
Me parece una falta de deslealtad absoluta que haya sido pues Abel Caballero, el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, que haya utilizado el voto de calidad siendo desleal al resto de fuerzas políticas y alcaldes y alcaldesas del resto de España, que con su esfuerzo, con la dedicación, los ahorros, el superávit presupuestario que tenemos, tenemos los ayuntamientos y que dijo el que debía ser utilizado por los ayuntamientos en aquello que decían, hayan buscado pues un sistema de expropiación encubierta para que tengamos que poner a disposición del gobierno de España esos ahorros que bien vendrían ahora para paliar la situación epidémica en la que estamos sufriendo. Por lo tanto, pienso que deberían de recapacitar y de volver a una situación anterior en la cual el superávit presupuestario, esos excedentes, esos remanentes de tesorería que los ayuntamientos y cada uno de los vecinos con su esfuerzo han depositado en las cuentas, en el haber de los ayuntamientos, pueda ser utilizado en todo aquello que decida cada una de las corporaciones a nivel nacional.
I finalitzem en la localitat de Benicàssim, on l'alcaldessa Susana Márquez, que és de Partit Popular, ens contarà la seva opinió.
Nos parece un total despropósito que en este momento el gobierno presidido por el señor Sánchez haya decidido incautar los ahorros de los ayuntamientos, los remanentes de tesorería, que en definitiva son los ahorros de todos los vecinos de Benicàssim, para poder saldar sus deudas y sus gastos con sus socios de gobierno. En este momento los ahorros del ayuntamiento son los que nos han permitido poder hacer frente a todas las necesidades de nuestros vecinos para poder mitigar y paliar toda la pandemia de la COVID, y necesitamos de estos ahorros para continuar trabajando en una pandemia que todavía no sabemos lo que va a durar, y necesitamos esos ahorros precisamente para desinfección de calles, para poner a punto los colegios que en el mes de septiembre van a abrir sus puertas y los niños necesitan ir a los colegios con todas las garantías de seguridad y salud necesarias, y necesitamos también poder realizar cuantas inversiones se precisen para los vecinos de Benicàssim.
Bé, se'ns han quedat alcaldes com el de Nules, l'alcaldessa de Onda, Xilxes, Orpesa, que encara que els hem demanat per circumstàncies d'agenda no han pogut enviar-nos la seva opinió. També quedaria pendent la de l'alcalde de Vila-real, José Benlloc,
que li preguntarem en una estoneta. De tots els modos, vull fer un repàs ràpid de... mira, hem entrevistat a 8 alcaldes, ens han donat les dades, o sigui, el que ells pensaven, 8 alcaldes, val? 3 del PSOE, 2 de Compromís i 3 del Partit Popular. El resultat ha sigut que no, perquè dels 3 preguntats del Partit Socialista, dels 3 alcaldes, hi ha hagut un alcalde que s'ha desmarcat de la formació i ha dit que no li pareix bé. Per lo tant, Compromís ha dit que no, el Partit Popular també ha dit que no li pareix bé, però com del Partit Socialista se'ns ha desmarcat una alcaldessa que ha dit que no li pareix bé, d'esta enquesta que hem fet avui ha guanyat el no. Als alcaldes de la província no els pareix bé que donar els estalvis que tenen els municipis, perquè consideren que ells gestionarien no millor, sinó sí a lo que realment fa falta al seu municipi, donat que està dins del seu municipi. El repàs ha estat bé, n'hem tingut, ja hem dit, de dins, o sigui, d'interior, de costa, i de distints colors polítics. No obstant, seguirem preguntant, perquè hi ha més. Si en una estoneta tenim l'alcalde de Vila-real, també li podrem preguntar això i més coses. I ara, si vos pareix bé, si n'anem a uns consells publicitaris, estos consells que tant t'agraden a tu, Montse?
Oh, sí, sí, són principals, a més, són necessaris.
I a més, com ja tenim les dades de les últims oients que d'este últim mes han sigut molt positives, ja Montse els podrà anar oferint a vostès, a aquestes persones, o a vosaltres, el que pense que vulgui anunciar-se així en esta casa, sap que se pot posar en contacte amb nosaltres. I Montse, si vols, pots dir el teu telèfon per si algú ho pensa,
pues
la nota.
El telèfon és el 606-988-235.
Ella és una bona assessora comercial i de ben segur els dirà el que necessiten i com es anirà d'allò de lo més bé estan així anunciant-se en esta casa. Uns consellers publicitaris i tornem.
Estás a la 92.2 FM. Busquem dones de la província amb una idea emprenedora, autònomes i empresàries que vulguin donar un gir al seu negoci. Si compleixes aquests requisits, ets la candidata ideal per al programa Empren i dirigis en femení. Més informació a peconomica.dipcas.es. Fem territori, Diputació de Castelló. Acabe de rebre l'última factura de telèfon i he pagat una barbaritat.
Però com és això?
Cada volta pague més.
I per què no vas a tu mòbil? Ai, a Manolo.
A Manolo? I sé qui és?
Dona Manolo, el fill de Manolito Folk, el que era futbolista. No saps que té una tenda de telefonia a l'Avinguda Francesc Tàrrega? Jo vaig anar i ara pague la meitat. Tinc el mateix i, a més, vaig comprar un telèfon nou a molt bon preu.
Xica, demà mateix vaig.
Tu mòbil, tu eliges telefonia fixa, mòbil, fibra, al millor preu en Avinguda Francesc Tàrrega 53 de Vila-real. Vine i paga menys per la teua factura.
En C2Vivanta nos adaptamos con responsabilidad a la nueva normalidad. Atenderemos de 10 de la mañana hasta las 9 de la noche, en horario ininterrumpido. Llama y pide tu cita en C2Vivanta al 964-506745, Avenida Pío 12, número 30, Vila-real. Y disfrutaremos juntos del verano, que es de todos.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Vila-real.
¿Necesitas renovar tu armario y no sabes dónde ir? Ven a Canen, tu tienda de confianza. Pruébate lo que más te guste, con total garantía y seguridad. Aprovecha los descuentos del 30% en moda mujer y hombre en prendas seleccionadas y el 50% en Canen Kids. Canen, tu tienda de moda, en Nules y Vila-real o en www.canen.es.
Desde Embutidos Flor agradecemos a nuestros clientes su fidelidad a nuestros productos. Nosotros seguiremos trabajando para ofrecer lo mejor. Embutidos Flor, calidad, precio y cercanía. Lo natural es sano.
Bon dia per atendre a Germán Renau, diputat nacional del Partit Socialista. Molt bon dia, Germán.
Molt bon dia.
A més, contenta perquè estàs així, ja estàs amb nosaltres, estàs així físicament i ja no tenim que estar per telèfon després de tots aquests mesos que hem patit tant i que bueno, que no has faltat ninguna setmana i ens has donat explicacions de tot allò que passava a Madrid i que tant ens interessava.
Sí, he intentat estar sempre al vostre abast per a explicar el que faré falta i ara, bueno, pues, per fi tenim un momentet per a estar així amb vosaltres en persona, tant per la qüestió de que ara ja és possible, no?, estar en la mateixa sala, com que avui no estic en Madrid, que també facilita les coses.
Parlant de Madrid, avui el president del govern se reunirà a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. Suposa que se reunís perquè AICIT ja s'ha aprovat esta proposta d'Hisenda, que era que els municipis se dirien estos fondos, estos estalvits que tenien, estes remanes que tenien, els se dirien al fondo de central i que se distribuïsquen durant 12 anys, aniran tornant-lo, lo que aportaran els ajuntaments.
Sí, s'ha arribat a un acord entre la Federació Espanyola de Municipis i Províncies i Hisenda per tal de que els ajuntaments puguen aportar a un fons comú els seus remanents d'estos el superàvit d'estos anys i que a partir d'ahí Hisenda pugui donar una part ara immediatament als ajuntaments per a que puguin utilitzar-lo en el que faci falta, principalment en les tasques de reconstrucció econòmica que tenim per davant i social, i després el fons s'anirà tornant poc a poc com si fos un préstamo, que és el que s'està fent realment, que és un préstamo que fan els ajuntaments a Hisenda per a que puguin també dispondre d'aquests fons en el futur.
En este cas, el que volien els ajuntaments era poder disposar d'aquests estalvis que havien tingut durant tots aquests anys, perquè recordem que aquests estalvis eren el que no se podien gastar. Si un ajuntament entra una quantitat de diners, no se pot gastar més de la quantitat que ha entrat. Per tant, si sobrava, s'anava guardant en una caixa. N'hi havia uns estalvis.
Sí.
Els ajuntaments demanaven poder accedir a ells. I en aquest cas el que s'ha fet és aquesta fórmula. La fórmula és fer un préstec i després el govern anirà tornant-lo. Però els ajuntaments no ho han entès, és a dir, els municipis, les institucions locals no han entès aquesta dinàmica. No sé si n'hi ha alguna explicació que ho hagin fet d'aquesta manera.
Bueno, no sé, els tècnics d'Hisenda i la gent de la federació és l'acord al que han arribat. Però des de luego la qüestió principal era perquè els ajuntaments no podien disposar dels seus estalvis, dels seus diners, i això recordem que ve de la infame llei Montoro que impedia als ajuntaments utilitzar els seus remanents de tesoreria. La qüestió és que el que s'ha buscat ara és una fórmula que sense incrementar el dèficit general de l'Estat el que fa és permetre als ajuntaments utilitzar aquestes quantitats de diners. La qüestió és el que tindran ara és un percentatge important d'aquests diners al seu abast per a poder utilitzar-los, i després aniran rebent durant els propers 10 anys, si no m'equivoque, la resta dels diners que han aportat amb interessos. O sigui que realment quan passa el termini d'aquest préstec n'hi ha ajuntaments que tindran més del 100% dels diners que tenen ara, perquè rebran aquesta quantitat més la part proporcional d'interessos que haurà generat. La qüestió és que no és una situació nova, que els ajuntaments no puguen disposar d'aquests diners. És una situació que ve de la llei d'estabilitat pressupostària, que era una llei confiscatòria del Partit Popular, de Montoro, que va impedir que els ajuntaments pogueren utilitzar els diners com ells creguen millor. Era una qüestió que el que feia era no reconèixer la majoria d'edat dels ajuntaments i els posava als peus dels cavalls perquè decidia quan i com podien gastar els seus diners. I ara el que s'està fent és alliberar immediatament una part molt important d'aquests diners i anar alliberant la resta dels diners sense tindre que estar reescrivint la llei, o sense tindre que estar modificant ara mateix les xifres del dèficit, que recordem que estem en una situació molt complicada a nivell econòmic i que és molt important tindre els comptes molt clars, perquè ara anem a rebre unes ajudes europees molt importants. Estem parlant de 140.000 milions d'euros, i és important que continuem tenint els comptes sanejats i no incurrim en un dèficit encara més gran. I si podem buscar una fórmula per accedir a aquests fons municipals, jo crec que és una bona idea, que és una bona notícia, que els ajuntaments a partir del mes que ve tinguin accés a aquests remanents de tesoreria que tenien en els seus comptes corrents i que no podien utilitzar, repeteixo una altra vegada, per una qüestió d'una llei del Partit Popular que impedia que els ajuntaments accediran als seus propis diners.
Per lo que vostè està dient-me, jo interprete que és una forma més ràpida de que els ajuntaments puguen accedir a aquests diners, perquè si no estarien pensant, o estarien, conforme diuen els alcaldes, que estan molt enfadats perquè no entenen, perquè no poden accedir directament, sinó que tenen que fer-lo d'esta manera, que tenen que donar-lo perquè vagin donant-li-ho a poc a poc.
Sí, esto es lo que se está haciendo es crear una herramienta contable y financiera para tal de poder acceder a estos diners, como digo, sin incurrir en un déficit mayor.
Porque, mire, en esta votació, que van ser 12 vots a favor, tots eren del Partit Socialista, perquè Esquerra Unida, o sigui, i Podemos se va abstindre, el Partit Popular, Ciutadans i Junts per Catalunya van votar en contra. Per lo tant, i Abel Caballero va donar el vot de qualitat, entonces lògicament el que aprova esta llei és el Partit Socialista en solitari.
Sí.
I després hi ha un altre tema, i és que ens diuen l'Ajuntament no és obligatori, però el que no participa tampoc rebrà.
En efecte.
Això sona a un xantatge.
No, bueno, un xantatge de qui?
Un xantatge del govern que va als municipis.
No, però el que s'està fent és, com he dit abans, buscar una ferramenta per a alliberar aquests fons. És voluntària. L'Ajuntament que vol accedir a aquesta ferramenta, a aquest mecanisme per alliberar els fons, pot aportar els seus remanents. L'Ajuntament que aporta els seus remanents podrà accedir al 35%, crec que és la xifra, immediatament, i accedirà a la resta dels seus fons recuperant el préstec que fa, i és totalment voluntari, no és un xantatge de cap tipus, és l'Ajuntament que no vol desfer-se d'aquests remanents fent el préstec a Hisenda, pues, cap problema, no té que fer-ho, però tampoc podrà accedir als seus diners, o sigui, no podrà fer-ho, com he dit abans, perquè la llei Montoro impedís que l'Ajuntament puga accedir als seus remanents de tesoreria. La qüestió és que això és una qüestió voluntària, que el Partit Popular i Ciutadans han votat en contra, i ara jo me pregunte, perquè quan tu estàs en contra de algo que és voluntari, pues evidentment estàs en el teu dret de després no participar en este mecanisme. I la pregunta és si el Partit Popular, que ha votat en contra d'este mecanisme per alliberar els fons dels ajuntaments, després no participarà, o després veurà que és una forma d'accedir als diners i dirà: jo he votat en contra perquè crec que esteu fent un xantatge, un no sé què, un tal i qual, però ara sí que m'apunte per a poder accedir als diners. Perquè si jo me mantinc en la meva posició, que és no vull este mecanisme, pues el que estem és dins de la llei d'estabilitat de Montoro, i cap problema, jo no entre en este mecanisme per accedir als fons, però jo no puc tocar els meus diners. La qüestió és: el Partit Popular vota en contra, els ajuntaments del Partit Popular se quedaran fora d'este fons o participaran per a poder accedir als seus diners? I jo crec que seran els segons, votaran en contra i després participaran. O sigui, tiraran la pedra i després amagaran la mà.
Ah, es preguntarem. Uh-huh. Mire, en esta votació teníem una representant de Castelló, que era Amparo Marco.
Sí.
Ella, lògicament, vota que sí. I l'únic que hi havia d'Unides Podem és un alcalde de Ribas, hacia Madrid, i ell s'abstén. Vostè entès l'abstenció?
Bueno, anem a veure. Estem governant en coalició en el govern central, però no vol dir que estem ni d'acord en tots els postulats, ni estem en coalició en tots els ajuntaments, i això és la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, i té una sèrie de representants, i és totalment legítim que qualsevol puga tindre una postura o una altra. Els alcaldes i alcaldesses del Partit Socialista han adoptat una posició comú, que era votar a favor d'aquest acord, i en aquest cas els representants de Unides Podem o d'altres altres formacions han decidit el sentit del seu vot, i jo crec que tampoc n'hi ha més problema que acceptar que la democràcia és votar en un sentit o votar en un altre, perquè estàs a favor, estàs en contra, o perquè si t'abstens és perquè no estàs ni a favor ni en contra.
L'altre tema que teníem que parlar era, pues, bueno, el rei emèrit decidís anar sent del país, pues, per tota aquesta polèmica que s'ha creat últimament. I jo el primer que faig, sabent quan sé que vostè ve així avui, és veure les seues xarxes. La seva xarxa, vostè diu: el emérito abandona el país. Supongo que a uno sin tratado de extradición con España. Me da vergüenza. La corona debería estar igualmente avergonzada.
Es que creo que la corona debería estar totalmente avergonzada de los actos de quien ha ostentado la representación de esa institución. Yo creo que las instituciones y las personas que la representan, o por decirlo de otra manera, cuando una persona que ejerce un cargo en una institución o que representa una institución comete un delito o un presunto delito o actúa de una manera inmoral para esa institución o actúa fuera de lo que se espera de esa institución, daña muchísimo a esa institución. Uh-huh. Y lo hemos visto con Jordi Pujol, presidente de la Generalitat, que manejó presuntamente, o no tan presuntamente, no sé exactamente cómo está procesalmente la cuestión, uh-huh, una trama corrupta. Lo hemos visto con presidentes, vicepresidentes del gobierno, lo hemos visto en el Poder Judicial, lo hemos visto en muchísimos sitios. Y que una persona actúe en contra de los principios éticos y morales que rigen una institución, daña muchísimo a la institución. Pero en todas las instituciones las personas van y vienen. Y las personas en las instituciones son electos o son gente que por designación está en ese lugar, pero en algún momento dejarán de estarlo. Y con ellos, perdón por la expresión, pero muerto el perro se acabó la rabia, uh-huh, pues cuando esas personas abandonan la institución tiene la posibilidad de regenerarse. La monarquía y la corona a mí me parece que son completamente diferentes al resto. Primero porque es una institución totalmente anacrónica. Porque es una institución que es... habrá gente que dirá que es decimonónica. No, esto es medieval. Es puramente medieval. Y es una institución que es hereditaria. Y todo lo hereditario es hereditario para bien y para mal. Es hereditario el dinero y hay enfermedades que son hereditarias. Y en este caso, la vergüenza de alguien que ha ostentado la máxima representación de una institución que es hereditaria, debe ser hereditaria también. Porque no nos confundamos. Juan Carlos I de Borbón no ostentaba la representación de la corona. Era la corona. Y si él ha manchado la corona, o él se ha manchado estando en la corona, él mancha completamente toda la institución. Y la institución lo va a pasar muy mal para poder regenerarse. Porque no se puede regenerar. Porque él sigue siendo rey. Porque le llamamos emérito, porque parece que nos hace gracia la palabra. Pero su título es rey emérito, uh-huh, es rey, uh-huh, ¿vale? Y si es rey, es parte de esa corona. Y mientras él siga siendo rey, todo lo que haya hecho en su vida es parte de la corona. Y cuando él en la carta que escribe dice que se están juzgando ciertos actos de su vida pasada privada... Perdón, el rey no tiene vida privada. Yo tengo vida privada. Yo estoy en política y otro día no estoy en política. Pero el rey no tiene vida privada porque no está un día en la corona y al día siguiente ya no está. Él es la corona. Y su hijo es la corona. Y no tienen vida privada porque no se puede tener todo. Porque si yo no puedo ser rey y no puedo ser rey, ellos no pueden ser ciudadanos particulares. Y eso es tan simple como eso. Y ahora mismo, la pregunta que nos tenemos que hacer todos es, ¿esta es la institución que nos merecemos para estar al frente del Estado? Y yo creo que no.
¿Jefe de Estado?
Hay muchas fórmulas para jefatura de Estado. Recordemos que... como
elegida por todo el pueblo español, me refiero.
Personalmente, yo sí. Personalmente, yo sí. Y yo lo tengo clarísimo. Yo nunca he ocultado que soy republicano, que tengo sentimientos republicanos. Yo creo que, evidentemente, tengo el máximo respeto por la jefatura del Estado. Es una figura constitucional y yo respeto completamente la Constitución, pero respetar algo no significa que no tengas deseos de que cambie. Uh-huh. Y yo personalmente, yo tengo deseos de que esto cambie, naturalmente.
¿Lo pide la evolución lógica de España?
Bueno, pero es que lo pide la evolución lógica de la humanidad. O sea, estamos hablando de que yo creo que Felipe VI es rey porque era rey su padre... Uh-huh. Pero su padre no fue rey porque fuese rey Juan de Borbón. Su padre fue rey porque un dictador en este país lo señaló con el dedo y lo sentó en esa silla. Uh-huh. Entonces, evidentemente, nosotros durante la transición en este país hubo muchas cosas que se pudieron cambiar y hubo muchas cosas que se tuvieron que aceptar. Y esta fue una de ellas. Uh-huh. La corona
fue una figura de la transición.
Sí, no hay ningún problema al respecto. Y de hecho, si la corona se hubiera comportado... yo creo que no estaríamos teniendo este debate, porque creo que todo el mundo coincide en reconocer que la figura de Juan Carlos I ha sido muy importante para la democracia española. Pero repito, es que no se puede separar su figura pública de su figura privada, pues sencillamente porque no tiene figura privada. Uh-huh. Porque es rey desde que se levanta hasta que se acuesta y es rey mientras está durmiendo. Eso significa que siempre que ha hecho algo, uh-huh, lo ha hecho siendo rey. No lo ha hecho en su tiempo libre.
Y decide irse del país y a todo el mundo se le hubiera dejado decidir irse del país cuando...
Pues no lo sé. Realmente no tiene ninguna causa judicial abierta e investigaciones, pero evidentemente es una persona libre como cualquier otro. Uh-huh. Bueno, fíjate lo que acabo de decir, estoy equivocado. No es una persona libre como cualquier otro, es el rey.
Por,
no es como cualquier otro.
Por el,
creo que no se debería haber ido.
Esto es lo que hay que diferenciar. Es decir, cuando... hay que justificarlo, ya no es rey, y cuando se le piden explicaciones es rey.
No, no, es rey
en todos los momentos.
Ha sido rey siempre.
Ah, entonces,
y será rey.
Ocurre este caso, ahora está investigado, porque lo está, por pura honestidad debería haberse quedado, ¿no?
Por más que honestidad, repito, en nuestra Constitución, él tiene la figura de la inviolabilidad del rey. Uh-huh. Es por una sencilla razón, y es porque no hace falta juzgar y encarcelar a un rey. Cuando un rey, porque si aceptamos la tradición del uh-huh. rey por la gracia de Dios uh-huh. y el uh-huh. que el rey es hereditario, aceptemos todas las tradiciones de la realeza. Cuando un rey se gira en contra de su pueblo, al rey no se le juzga, al rey se le echa, se le quita la corona. Es tan simple como eso. El rey, la inviolabilidad del rey está constitucionalmente y legalmente para otras cuestiones, y es para que no tenga que pasar por los juzgados constantemente porque haya alguien acusándole de esto, de aquello. O sea, uh-huh. la inviolabilidad del rey es porque el rey es una institución, es él la institución. Por eso no puedes llevar al juzgado a otras instituciones, puedes llevar al juzgado a las personas que representan a esas instituciones, pero es que el rey es la institución. Es tan simple como eso. Eso significa que si el rey hace mal, quien hace mal es la institución. Y entonces habrá que plantearse la continuidad de ciertas instituciones.
Germán Renau, muchas gracias por haber estado aquí. Gracias. Diputado nacional por Partido Socialista. Ya se termina. Queda, creo que, un solamente en Madrid. Queda un pleno, creo, en Madrid.
No, ahora ya está. Ahora mismo estamos en periodo extraordinario, en agosto, uh-huh. y en principio no queda ningún pleno.
¿Ya ha finalizado?
Sí. Seguramente volveremos a la carga a finales de agosto, uh-huh. pero bueno, viendo la velocidad a la que se suceden los eventos en este país, pues nunca se sabe. Igual nos toca ir antes.
Bueno, Germán Renau, muchas gracias. Y eso, siempre es un placer oír las opiniones que tiene usted.
Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Podríamos nombrar todas las novedades del Kia Sportage. Faros LED, cámara de visión 360, control de crucero con funciones stop and go. Todas menos la más importante. Porque la más importante no se ve, se siente. Kia Sportage, ahora también es híbrido.
En Kia, tú eliges lo que conduces.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia, 1525.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
Y ahora nos vamos a Benicassim. Estoy muy bien acompañada porque estoy con Domingo Lorenzo, que si recordarán ustedes, él ha sido diputado nacional por Ciudadanos, también ha sido concejal en el Ayuntamiento de Benicassim por Ciudadanos. Digo ha sido porque actualmente usted está en el grupo de no adscritos, Domingo.
Sí, exactamente. Estoy en el grupo de no adscritos.
Uh-huh. Muy contenta de verle, de tenerle aquí con nosotros, sabiendo que no deja su tarea como político.
Pues muchas gracias, y efectivamente seguimos ahí trabajando en el ayuntamiento por el bien de nuestros ciudadanos y de nuestra localidad.
Y en el caso de José Carlos García Sampaio, él sí que es verdad que es la primera vez que lo podemos oír aquí en la radio. Muy buenos días.
Muy buenos días, José.
La primera vez que lo oímos, porque en dos ocasiones yo he intentado hablar con usted cuando usted era concejal por el partido de Vox en Benicàssim, pero por disciplina de partido a usted no le permitían expresar su opinión de las cosas, ¿no?
Efectivamente, así fue. Era un tema en concreto, pero bueno, realmente fue así.
En este caso, cuando le he preguntado a usted, usted sí me ha dado su opinión y me ha dado permiso para poder decirlo, pero no como no le permitían expresarse, pues naturalmente ahora que sí que usted es dueño de usted mismo, porque está en el grupo de no adscritos, tanto como Domingo Lorenzo han decidido seguir trabajando por Benicàssim y dar la opinión de que usted tiene de cada tema de su pueblo, ¿no?
Efectivamente, estamos por la labor de seguir ayudando, independientemente de que esté ahora en el grupo de los no adscritos, pero indistintamente de todo eso, lo importante para Benicàssim es seguir apoyando y trabajando por el pueblo y para el pueblo.
Porque, claro, tienen una peculiaridad los dos, y es que han decidido no seguir unas siglas. En su caso, ¿a usted le libera no seguir las siglas?
Evidentemente sí, porque puedo ser auténtico y puedo disponer de lo que yo creo conveniente y oportuno, y cuando hay que votar, si lo estimo oportuno, votaré favorable y si no, votaré en contra. Pero la libertad que te da el ser totalmente independiente es maravilloso.
Porque claro, el partido la encorseta, pero no las ideas, ¿no?
Las ideas siguen estando, a ver si me entiende. No vamos a decir que uno cambia de ideas constantemente. Lo que pasa es que tienes que seguir una disciplina de partido que en ocasiones no estás de acuerdo con ellas.
En este caso, Domingo Lorenzo, sí que es verdad que usted es, como dije, es ya un veterano en este sentido. Decidió dejar la formación en un momento dado a nivel nacional y ahora decide dejarla a nivel local.
Sí, efectivamente, ha sido, bueno, ya lo expliqué en su momento, por unas decisiones que toma la dirección nacional, a la que no estoy de acuerdo, y entonces, pues lógicamente, me doy de baja en el partido, pero continúo con mi acta de concejal, a la que tengo derecho por haber trabajado y habérmela ganado plenamente en mi localidad. Los votantes y bastantes afiliados me dijeron que no me fuera, que continuase trabajando por nuestro pueblo, que en resumidas cuentas han sido los que me han votado, y hay muchas veces que los propios cargos públicos o políticos tenemos que de alguna forma también hacernos valer, y cuando no estamos de acuerdo con las directrices de un partido, pues hay que tomar medidas, que en este caso ha sido la de pasarme al grupo no adscrito.
El primer pleno, llega el primer pleno municipal, donde ustedes ya están en el grupo de no adscritos, que el pleno fue el 31 de julio, fue un viernes por la tarde, un jueves por la tarde.
El viernes por la mañana, viernes 31.
Oh, estaba totalmente confundida. Fue por la mañana y ustedes presentan, o sea, y elaboran un proyecto, es decir, presentan dos mociones.
Sí, exacto. Sí, presentamos dos mociones. Una la presenta José Carlos, referente a turismo, uh-huh. Y nosotros, yo presento otra, aunque en resumidas cuentas va firmada por los dos, referente a la felicitación pública de que queremos que el pueblo de Benicàssim le haga, pues, a lo que es a la policía local y a la Guardia Civil. En el transcurso del pleno se amplía con una enmienda que sale del partido del gobierno, del uh-huh. equipo de gobierno, uh-huh. de felicitar en la misma a todos los funcionarios que han trabajado durante la pandemia, así como también al personal de empresas subcontratas que ha estado dando el callo durante los tres meses que ha durado la pandemia.
Claro, fíjese, yo ahora viéndolos así, o sea, ustedes presentan dos mociones en las que están los dos completamente de acuerdo. ¿Yo puedo llegar a pensar que ustedes van a hacer un partido?
No,
necesariamente.
Lo que pasa es que a veces dice que la unión hace la fuerza, ¿no? Uh-huh. Y entonces, en este caso, como tenemos ideas bastante unidas o claras los dos, pues a veces podemos presentar mociones juntos y otras presentaremos separados.
Porque, mire, fue muy, por distintas causas, pero fue los dos renuncias a las siglas de ustedes dos se llevó semanas, días.
Una semana escasa, sí. Uh-huh. 10 días.
Esto a lo mejor hubiera podido dar lugar a que entre ustedes habían hablado, o tenían algo pactado, o tenían algo previsto.
No, no fue así. En ningún momento. Uh-huh. Cada circunstancia llevó a una situación. La de él se motivó días antes. La mía para abandonar las siglas de Vox fue posterior y yo tenía una motivación por el cual tenía que hacerlo. Me vi obligado a ello y lo hice, nada más. Pero no había connivencia entre uno y otro de abandonar las siglas, no la había.
Uh-huh. Y a todo esto, pues claro, la alcaldesa de Benicàssim yo creo que debe estar muy contenta.
Bueno, eso habrá que preguntárselo sí. A él. Nosotros, como ya dijimos en su día, nosotros vamos a apoyar aquellas decisiones del equipo de gobierno que sean buenas para Benicàssim, uh-huh, y para los ciudadanos, y las que creamos que no son las acordes a lo que se merece la localidad, pues votaremos en contra, lógicamente. Y también dijimos en su día de que si mañana cualquier otro equipo, cualquier otro partido que esté dentro de la corporación presenta mociones o ideas buenas para Benicàssim, por supuesto que podremos votarlas a favor también.
En este caso, ustedes se sienten, claro, más libres siendo estando en el grupo de no escritos que estando en con unas siglas. Por eso decía que la alcaldesa ahora tiene dos oportunidades: o convence a la líder del partido al que pertenecían, bueno, en su caso solamente está usted.
Yo.
Sí. Pero si en el caso de Domingo Lorenzo tiene dos oportunidades, es decir, ahora sí que es verdad que a Domingo Lorenzo le puede plantear las cosas como Domingo Lorenzo sin tener unas siglas además.
Sí, efectivamente. O sea, ella, el Ciudadanos, el Partido Ciudadanos está en el equipo de gobierno de Benicàssim. No, yo estoy ajeno ya al equipo de gobierno porque pedí la división.
Pero usted está ajeno ahora, pero cuando se pactó ese gobierno, usted formó parte de ese pacto. Es decir, cuando se pactaba, la alcaldesa de Benicàssim sabía que Domingo Lorenzo estaba dentro de ese pacto.
Sí, sí, exacto. Sí, sí. Estaba dentro de ese pacto.
Por lo tanto, entiendo que Domingo Lorenzo siempre ha estado a favor de ese pacto.
Sí, sí, por supuesto. Por supuesto. Y vuelvo a decir, todo aquello que represente un bienestar y una calidad de vida para Benicàssim, por supuesto la apoyaré.
Ahora, otra de las cosas que se me ocurriría a mí si estuviera en el sitio de la alcaldesa, tengo dos personas que vienen de dos partidos con ideas de derechas, igual que ella, y la posibilidad de poder llegar a integrarlos dentro de su equipo.
No, no, no se ha dado el caso ni se ha hablado ese tema y tampoco lo aceptaremos, ya que de hecho yo estaba en el equipo de gobierno y una vez que me di de baja en Ciudadanos, automáticamente solicité la baja también de teniente alcalde y de concejal del área de seguridad ciudadana.
Sí, como dice Domingo, no se ha hablado y bueno, personalmente opino que no es el momento, o sea, no ha lugar, de momento no ha lugar.
Eso. Sí, pero habrán unas próximas elecciones municipales, yo creo que esto puede estar ya en el aire, el hecho de tener dos personas que sí han sacado concejales, que sí que han arrastrado votos dentro de un municipio y...
Efectivamente, el sumar siempre es positivo, pero bueno, como le digo, veremos más adelante qué es lo que piensa la señora alcaldesa y cómo decide ella que va a hacer las cosas. Nosotros de momento estamos bien conforme estamos, uh-huh, vamos a seguir defendiendo, en fin, las cosas que vayan a ser positivas para el pueblo de Benicàssim y a partir de ahí lo demás está por venir todavía.
Uh-huh. Mire, hace un momento le preguntaba a José Carlos que hay una escisión, gente dentro de Vox descontenta y que quieren crear un partido y se llama Tu Patria. Y usted, honestamente, me decía que no sabe nada, ¿no?
No he oído nada de eso. Sí que he oído que hay gente muy descontenta. En fin, se está publicando mucho el descontento en Valencia. Uh-huh. En fin, me imagino que hay otras ciudades también que tienen descontento con lo que está conforme está funcionando ahora mismo Vox. Pero bueno, los descontentos tienen también la oportunidad de tomar sus propias decisiones y ellos saben perfectamente lo que tienen que hacer. Yo cuando no estoy contento con una cosa, tomo una decisión y punto.
Porque en este caso usted estaba de acuerdo con la dirección nacional.
Sigo estando de acuerdo
con la dirección nacional.
Con la dirección nacional. Yo entiendo que el señor Abascal es una buena persona, una persona que puede hacer mucho trabajo por el bien de España, pero también estoy en desacuerdo con muchas cosas que se están transmitiendo desde las sedes provinciales. Por eso
en este caso, claro, el desacuerdo es con la parte provincial, por lo tanto.
Correcto.
¿Y por qué no se opta un cambio provincial? Es decir, hay más corrientes. Usted decide abandonar porque usted está de acuerdo con su líder, así como Domingo Lorenzo no está de acuerdo, en este caso, con el líder de Ciudadanos, con la líder de Ciudadanos, con las ideas, con el rumbo que estaba tomando, porque cuando él entró en Ciudadanos era Albert Rivera el que lideraba ese partido y ahora es Inés Arrimadas con otras ideas. Por lo tanto, Domingo Lorenzo es normal que discrepe, ¿no? En su caso, usted no tiene discrepancia con el líder de del partido al que usted representa.
La discrepancia viene con la sede provincial. Entonces, como no estaba de acuerdo con las, digamos, decisiones que se venían tomando por la presidenta provincial de Castellón, pues entonces
dimití. ¿Que es Llanos Masó?
Que es Llanos Masó, efectivamente. Y entonces, pues, mi obligación era apartarme de las siglas de Vox y es lo que hice. Francamente, eso ha sido una liberación.
¿Ha recibido usted presiones por no dejar su acta?
No, ninguna.
Pues en declaraciones de esta cadena nos dijeron que se iban a pedirle el acta.
Todavía no se ha dirigido nadie a mí para pedirme el acta. Nadie. A fecha de hoy.
¿Y Domingo Lorenzo, a usted se han dirigido para pedirle el acta?
Sí, sí, desde el primer momento, tanto de la dirección nacional como del territorial. Lógicamente mi contestación fue que no iba a entregar el acta, así me lo han pedido muchas personas, y entonces ya ha quedado claro que no la voy a entregar, voy a seguir trabajando, y sobre ese aspecto ha finalizado ya este tema.
La situación en el pleno es distinta, porque usted sí que es verdad que se encuentra con los dos compañeros suyos de lo que eran Ciudadanos, de lo que era su partido, y debe ser una situación tensa, que no es el caso de José Carlos, que él no tiene a nadie más allí dentro.
No, sinceramente no. Cada uno.
¿Las relaciones ustedes?
No, bueno, las relaciones con un concejal, con Javier Alonso, son buenas, y con la portavoz, con Cristina Fernández, pues ahora mismo no existe ninguna relación, pero bueno, el tiempo borrará lo que ha pasado y ya está, porque yo creo que lo personal tiene que tener mucha más fuerza que lo político.
Con los demás del consistorio, con los demás concejales, ¿han entendido la postura que han tomado ustedes?
Todos la han entendido, y además la relación con los demás grupos de otros partidos del ayuntamiento son cordiales, muy cordiales. O sea, no hay ningún problema con ninguno.
Yo me resisto a pensar que no se les acerquen personas para formar un partido. Verán, yo... esto es algo que sin quererme a la cabeza me viene todo el tiempo. Gente de su entorno, gente que por separado les hayan dicho, oye, ¿por qué no se unen?
Bueno, algún caso ha habido, ¿no? Lo que pasa es que ahora mismo, como ha dicho José Carlos, no estamos para escuchar. Yo, en mi caso, por ejemplo, no estoy para escuchar ninguna proposición. Yo quiero trabajar los 3 años. Y estoy en Benicàssim, me voy a dedicar a Benicàssim, presentaremos las mociones que puedan ser interesantes para nuestro pueblo y ayudaremos a la corporación en lo que creamos necesario que debemos hacerlo. Pero no pensamos ahora ni en otro partido, ni en asociarnos con otro partido, ni bajo ningún concepto tampoco afiliarnos a ningún partido.
Los portavoces de los distintos partidos, incluidas la alcaldesa, ¿han cambiado la actitud con respecto a ustedes, a algunos?
No, en ningún momento. Yo no he tenido esa sensación.
No,
Domingo,
son,
me imagino.
Me refiero yo que a lo mejor pues pueden ser un poco más amables, les pueden hacer partícipes de las cosas.
No, yo creo que sigue la misma, porque además desde que iniciamos, digamos, esta nueva legislatura, yo la relación que he tenido siempre con los portavoces ha sido buena. Me gusta consensuar y hablar con ellos, ya incluso cuando estaba dentro del equipo de gobierno y concejal de Ciudadanía y Recursos Humanos, cuando tomaba alguna decisión, siempre en las comisiones correspondientes lo explicaba a todos los concejales. Es decir, que la relación siempre desde el principio ha sido buena. Y ahora continúa igual de buena.
Cordial.
Cordial.
Y a usted, ¿la gente de Benicàssim ya lo ha separado de las siglas de Vox?
Francamente no sé contestarle a esa pregunta. Yo pienso de que sí, pero no lo sé. Con las personas que yo he hablado y que tengo contacto diariamente o periódicamente, sí, efectivamente. Del resto de los ciudadanos, que fueron bastante los que nos votaron, pero que no nos vemos con la misma frecuencia, ¿vale? Pues entonces todavía. Pero bueno, yo entiendo de que sí, que ya la separación es real y efectiva.
¿Y a usted, Domingo, le han separado de las siglas ya?
Sí, sí, ya me han separado. La gente me conoce mucho en Benicassin. Me han preguntado los motivos, muchísima gente los ha entendido y bueno, ahí estamos y ahora pues les atendemos a nuestros ciudadanos cuando nos quieren comentar algún tema o alguna queja hacia el ayuntamiento y nosotros la recibimos y se la transmitimos directamente al equipo de gobierno.
¿Qué le parece que se queden con los fondos de los ayuntamientos? Que se queden con los fondos, perdone, sí, no era esa la pregunta.
Con la remanente.
Que pidan, que desde el gobierno se pida a los ayuntamientos y provincias, diputaciones, sí, y demás, los ahorros que tenían los municipios.
Bueno, partiendo de la base de que hay que ser solidarios con, digamos, con toda la sociedad española, con todos los municipios, diputaciones y demás. Lógicamente me parece una injusticia que hacia aquellos ayuntamientos que han sabido ahorrar, que han sabido gestionar sus recursos económicos y que ahora mismo disponen de una cantidad de dinero que están utilizando para paliar la catástrofe del coronavirus en su localidad. Creo que el gobierno de España, hay otros mecanismos para obtener ese dinero, empezando por ellos mismos, porque es una auténtica vergüenza y lo tengo que decir así, un gobierno con 4 vicepresidencias y 23 ministerios, con lo que ello conlleva. Uh-huh. Y luego todo el número de asesores y altos cargos que han ido nombrando a dedo. Creo que hay otros mecanismos. La casa tiene que empezar por ellos. Es decir, empecemos a reducir ministerios, empecemos a reducir número de asesores, número de cargos públicos que tienen ahí, y a partir de ahí que puedan contar con los ayuntamientos.
Sí, empiecen ellos mismos por el ahorro, se refiere.
Efectivamente.
¿No?
Y luego también me parece que el voto para el sí sea del alcalde de Vigo, que encima es del PSOE, deja mucho que decir.
Abel Caballero hizo el voto de calidad. Usted sabe que de todos los que habían, que eran, perdone, y enseguida voy con usted.
No se preocupe.
De todos los que habían, hubo un empate, porque Unidas Podemos, que era el alcalde de Rivas Vacía Madrid, se abstuvo. El PP, Junts pel Cat y voto en contra. Unidas Podemos se abstuvo. Y aquí teníamos una representante que era Amparo Marco, que ella dijo que sí, y luego el voto de calidad, que era el de Abel Caballero, que él fue el que sentenció de alguna manera que sí se puedan, que cuidado, es voluntario, el ayuntamiento que no quiera no se suma, ahora tampoco se lo da y no se puede tocar.
Ya, es que estamos en lo mismo. Entonces es una obligación el entregar ese dinero, ¿no? O sea, yo creo que, vuelvo a decir, creo que hay otros mecanismos para poder, de alguna forma, obtener otro beneficio, empezando por ellos mismos, ¿no? Que empiecen a reducir todos los altos cargos que tienen. Nosotros el dinero que tenemos en el ayuntamiento lo estamos utilizando en nuestros ciudadanos, en nuestros comercios, en nuestros empresarios, apoyándoles y ayudándoles. Y durante el coronavirus se ha hecho un trabajo social impresionante. No ha quedado nadie desatendido del ayuntamiento.
Sí, ellos dicen que es una forma de poder poder acudir a ese dinero, ya que desde la ley de Montoro no se podía tocar, y esa es una forma de que se les permita acceder a ese dinero. Tú me lo das y yo te lo presto durante 12 años y te lo vais dando poco a poco. Pero dejamos hablar a José Carlos a ver el que piensa.
Pues mire usted, el ayuntamiento de Benicàssim es un ayuntamiento que lleva las cuentas muy bien, que hay un remanente importante, eso significa que se sabe trabajar. Y lo ideal sería que el gobierno levantase el veto y ese remanente pudiéramos libremente adecuarlo nosotros a las necesidades de Benicàssim. No puede ser el que si me lo das, sí, porque te lo presto a 10 o 12 años, pero si no me lo das, no, y tú lo mantienes ahí sin tocar. Eso no es serio. Yo creo que el gobierno ahí se equivoca totalmente y que lo que debe hacer es permitir que cada ayuntamiento que tenga remanente lo emplee adecuadamente en beneficio de la pandemia.
Otro tema que hoy es noticia, y es que el rey emérito decide irse. ¿Quién quiere intervenir primero?
Bueno, es un...
Los dos venimos de Fuerzas Armadas, me imagino
por
que...
Por eso.
Es una decisión que él toma, hay que respetar la decisión. Estaba siendo atacado en los últimos meses constantemente. Yo creo que lo que hay que valorar también es, independientemente de que en los últimos años ha podido cometer errores graves, yo creo que lo más importante hay que valorar desde que tomó el cargo o la posesión de jefe de Estado. Yo, para mí, ha hecho cosas mucho más positivas que negativas. No se está valorando eso. al contrario, se está valorando y criticando lo último. Pero, bueno, al final ha tomado una decisión de exiliarse de España, yo le respeto y, por supuesto, no le voy a criticar.
Uh-huh. José Carlos.
Bien, hay que, conforme ha dicho Domingo, hay que valorarlo todo, pero yo pienso que lo primero que se debe hacer es respetar la presunción de inocencia, todavía no hay nada, y por lo tanto todo eso es tirar balones fuera.
Sin embargo, hay un diputado nacional que además lo ha dicho públicamente, el rey emérito abandona el país, supongo que a uno sin tratado de extradición con España. Imagínese que esto se juzga y sale culpable.
Bueno, yo estoy convencido y seguro de que si es así, él regresará a España.
Y el hecho de que decida irse, ¿usted por qué cree que en este momento ha decidido irse? ¿Por proteger la monarquía? ¿Por imposiciones desde Moncloa?
No, yo creo que ha sido por defender la monarquía y de alguna forma también defender a su hijo, el actual rey.
Sí, que el hijo puede actuar con plena libertad, él se quita de en medio y automáticamente no pasa absolutamente nada, porque si la justicia le reclama, él vendrá y hará todo lo que tenga que hacer. Luego, por lo tanto, yo pienso que todo lo demás sobra. Hay que esperar, hay que dejar que los acontecimientos lleguen.
¿Las propiedades del rey son propiedades de él físicamente o son propiedades del Estado?
Bueno, él tendrá, digamos, sus propiedades que habrá recibido en herencia de sus padres, de sus abuelos, y luego también hay otras propiedades que sí, efectivamente, son del Estado. Pero vamos, tampoco lo sé con exactitud. Yo sé que muchas veces los regalos que reciben los presidentes del gobierno o los reyes en sus visitas oficiales a otros estados, estas son, digamos, pasan a ser patrimonio del Estado.
Pasan a ser patrimonio del Estado.
Sí, pasan a ser patrimonio.
Así lo decidió el rey Felipe VI.
Entonces me imagino que en este caso será lo mismo.
En este caso, lo que hay gente que apunta, incluso yo tengo una compañera en periodismo que me decía que ayer en una televisión, así a lo lejos, vio como una bandera de la República. Y dice, yo no sé si era intencionado, Susana, pero lo vi como muy al fondo. ¿La monarquía continúa, se termina?
Yo pienso que la monarquía no se termina. ¿Vale? Lo que pasa que, bueno, los acontecimientos que estamos viviendo ahora son un poco molestos, la gente opina de muy distintas maneras. Hay personas que inciden mucho en perjudicar lo que es la monarquía española, pero yo personalmente pienso que no se va a terminar.
Igual, yo creo que no. Yo creo que hay un alto porcentaje de españoles que está a favor de la monarquía. Habría que cambiar la Constitución, habría que cambiar muchas instituciones y ahora no estamos para eso. Lo que debe estar ahora el gobierno es centrado en solucionar el problema del coronavirus y principalmente superar la crisis económica que estamos padeciendo.
¿Tiene un ataque de celos Unidos Podemos por esas reuniones que tiene Ciudadanos con el gobierno?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que le han entrado bastantes celos. Y de ahí está haciendo las declaraciones que está haciendo. Lo que pasa es que, bueno, yo me imagino que el PSOE, encabezado por Pedro Sánchez, pasa de esas amenazas de Podemos. Ellos siguen reuniéndose con Ciudadanos y no hay más. Ahora, lo que hace falta saber es si las propuestas que le lleva Ciudadanos al presidente de gobierno, al final las va a poner en marcha.
¿Y la moción de censura de Vox prosperará?
Personalmente pienso que no.
¿No tiene suficientes apoyos?
No, hoy por hoy, ¿no?
¿No cree que este mes, porque claro, hubo un... Bueno, el presidente del gobierno le hizo como una broma, una burla, interprételo como quiera, cuando dijo, la moción de censura en septiembre, que es que en agosto se va de vacaciones, ¿este periodo, usted cree que tendrá suficiente tiempo para mover fichas y conseguir algo más?
Pues mire usted, este periodo es vacacional, como hemos dicho. Yo no sé si podrá, tendrá tiempo o no tendrá tiempo, pero lo que está claro es que el señor Casado ya le ha dicho que no va a apoyar esa moción. Luego, por lo tanto, apoyos no va a tener los suficientes como para llevarla a efecto, ¿vale? No lo sé, a veces en política es difícil porque cuando se habla del no, a lo mejor es un sí o al revés. Pero personalmente pienso que eso no tiene sentido y que no se llevará a efecto.
son de dos partidos que nacieron de este, bueno, de este río revuelto que ha habido, de este, de esta incertidumbre, de esta última, último tiempo, y han salido de esos partidos. ¿Usted cree que ahora, creen que ahora todo volverá a la normalidad y volverán a ver esos dos partidos troncales como ha sido el Partido Popular y el Partido Socialista?
Yo creo que a la larga, en mayor parte sí. O sea, seguirá existiendo Ciudadanos, Podemos, Vox y luego los partidos nacionalistas como siempre, pero me imagino que irán perdiendo poco a poco poder y votación de los ciudadanos.
¿Usted? Yo pienso lo mismo, yo creo que volvemos al bipartidismo, aunque cortar todos los grupos políticos de momento, pero bueno, todos con el tiempo irán perdiendo peso y volveremos solamente a lo que teníamos antes.
Esto era un toque de atención para que cada uno se recolocara.
Puede ser.
Bueno, José Carlos García Sampa, yo espero que no sea la última vez que venga.
Así lo espero.
Y Domingo Lorenzo, muchas gracias por haber estado aquí los dos, habernos hecho partícipes de sus opiniones. Iremos viendo cómo avanzan políticamente en Benicassim.
Muchas gracias a vosotros por habernos invitado y siempre que deseéis estaremos aquí para dar nuestra opinión sobre hechos que estén sucediendo en nuestra localidad Benicassim.
Muchas gracias.
Gracias.
Estás a la 92.2 FM.
Enumerarlas todas aquí es imposible. Ven a Óptica Villarreal y descubre las ofertas en gafas de sol, monturas, progresivos, lentes de contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Villarreal. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
Si estás pensando en cambiar la cocina, en Big Mother Arbo tienes la solución. Ven y visita el nuevo espacio Kitchen, con una gran variedad en cocinas de la prestigiosa marca alemana Kuchentime, con 15 años de garantía, diseños personalizados, ensambladas de fábrica y fácil montaje, con financiación hasta 24 meses sin intereses. Visita la exposición en Big Mother Arbo, Avenida Pío 1255 de Villarreal.
En Restaurante Arenal Burriana ya hemos vuelto con las pilas cargadas y muchas ganas de volver a veros. Ven y disfruta de nuestra excelente cocina en una amplia terraza. Te sorprenderá. Y en septiembre, Restaurante El Faro Villarreal abrirá sus puertas de nuevo para que disfrutes de nuestra nueva carta en un ambiente íntimo y cálido. Restaurante Arenal Burriana y Restaurante El Faro Villarreal. Lleva tu paladar a buen puerto.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Estuditecle retoma sus clases presenciales el día 1 de junio, manteniendo sus clases online. Comenzamos con nuestros cursos de mecanografía audiovisual, entre otros. Llámanos para tu inscripción al 964-521548, calle Molino 11, Villarreal.
Alobagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, tu concesionario de confianza, certificado por Grupo Volkswagen.
I ara també, si ahir vam tindre l'alcalde de Moncofa, avui tenim un regidor de Moncofa, Rafa Segarra, de Podem. Molt bon dia, Rafa.
Bon dia, Susana.
Què li pareix a vostè el que ha passat en ese brot, que era un brot del 21 de juliol, i ens despisten o ens despisten a tots els mitjans de comunicació i el donem tot com a un brot nou?
A veure, jo de principi el que te diria és que el que me pareix per part de l'alcalde, que sí que ahir vaig estar sentint-vos, és un despropòsit. Uh-huh. Perquè el que va vindre ell així és a causar un pànic i una alarma innecessària, exagerant uns brots per al qual no era necessari fer. Tots sabem com està funcionant, més o menys, com funciona la Conselleria de Sanitat en aquest àmbit, no? De cada 15 dies fan les actualitzacions dels nous positius, i clar, que li vinga de noves sabent que ja teníem aquest cas, pues, a mi m'ha de sorprendre. Per tant, i el comunicat que va fer, la veritat és que ja el vam denunciar en les nostres redes socials i des d'ací el torna a expressar la nostre rebuig a aquest comunicat, perquè deixa clarament, senyala directament a aquestes persones. Uh-huh. i diguem que se dedica a netejar la seva imatge, al igual que va intentar fer així ahir en els teus micros. Uh-huh. Nos va aparèixer una...
Vostè parla, no, sí. El comunicat del divendres, vostè parla el comunicat que envia ell als mitjos del divendres dient que s'ha localitzat un brot en la localitat de Moncofa. Això és el que vostè se referís, sí, sí. Que és per a vostè això el que fa és alarmar a la població?
Claro, per supost, fa alarma a la població i senyala directament a la família. Quan parlem de... Perquè això...
Però vostè sap que tots els mitjans de comunicació s'havien fet ressò d'aquest fet, que inclús havia anat la televisió autonòmica a Moncofa?
Pot ser, o sea, sí, realment va anar a... Bueno, no ho sé, desconec si va anar. Jo vaig sentir ahir a l'alcalde, que a lo millor és mentira i tampoc ho descartaria. Al final és la seva paraula contra la del resto de persones. Uh-huh. Jo te puc dir que ahir me van cridar 40 mitjans de comunicació i tu t'ho pots creure o no. Uh-huh. Això és la versió d'ell. Al final, claro, quan Conselleria trau aquesta notícia és perquè efectivament hi ha un brot. Existeix un brot i va, diguem, diluint-se al pas dels dies conforme la gent, aquestes persones, pues, van donant-los l'alta.
Sí, en este cas el que no ho trau Conselleria primer sí que ho pengen com una notícia, com notícies de Conselleria, que en Moncofa hi havia un brot. Entonces, quan se fa ressò tots els mitjans de comunicació.
Claro.
L'alcalde és quan trau i s'ha comunicat, i però la meva sorpresa és quan ahir l'alcalde així en esta casa fa declaracions dient que era un brot que pertenecia al 28 de juliol. Ahí és on hi ha aquesta desconnexió, i per això volia preguntar-li a vostè què li pareix allò de que la conselleria no comunique al municipi, al consistori, quan hi ha, se detecta algun brot en les poblacions.
Este tema ja el vam estar parlant al principi del confinament. Uh-huh. de la primera volta que ens vam confinar i va eixir la Covid-19, i públicament ho vaig tornar a dir, inclús en les sessions plenàries també li ho vaig informar, i per lo vist, pues, no n'hi ha més sordo que el que no vull escoltar. Uh-huh. Òbviament, l'alcalde, l'Ajuntament de Moncofa no té competències per a identificar o per a saber quins són les persones que han donat positiu en el nostre poble. És més, les úniques que tenen competències no les té ni tan siquiera el president de la Generalitat Valenciana. Uh-huh. Les úniques persones que tenen les competències són les que estan vinculades a la Conselleria de Sanitat. Uh-huh. Una vegada se detecta un foco seriós, uh-huh, ja se deriva al director de Salut Pública de Castelló, en este cas, i va baixant, diguem, a l'Hospital de la Plana, en el nostre cas. Uh-huh. I en última instància, si la cosa va a més i se descontrola, passa al centre de salut primer de Nules, perquè Moncofa, recordem que és un centre auxiliar de Nules. Uh-huh. I després a Moncofa, i s'apliquen tots els protocols de guts. Per tant, no se pot demanar algo per la qual sabem que no tenim competències. Se té que reservar el dret del pacient. La llei de protecció de dades cobreix els pacients. Pacients, quan parlem de pacients, parlem, uh-huh, pacient de qualsevol persona, de tu, jo, inclús el propi alcalde. Jo, a mi no m'interessa com està de salut l'alcalde. Uh-huh. Per tant, l'alcalde no li hauria d'interessar, entre cometes, per dir-ho d'alguna forma, l'estat de salut d'aquestes persones, perquè ja n'hi ha persones, ja n'hi ha professionals que estan fent aquest seguiment. per tant, jo no sé fins a quin punt generar aquesta alarma conforme ell va generar. El tenia molt senzill. Podia fer el mateix que vaig fer jo ahir. Vaig cridar, vaig parlar amb el director de Salut Pública de Castelló, li vaig preguntar com estava la situació actualment i ell me va contestar. Me va dir, vale, actualment hi ha 3 positius en el poble de Moncofa, estan controlats, estan baix control i simplement s'està fent un seguiment i una quarantena preventiva.
En este cas, jo també li vaig preguntar si havia posat en contacte la conselleria antes de el comunicat i ell el que em va dir és que no trobava ningú, el divendres per esperar no hi havia ningú en conselleria i per tant se va veure forçat a traure aquest comunicat veient que ja estava inclús penjat en conselleria. Això se crea una alarma social i aquesta alarma social desemboca en que fa mal a estos estiuejants, als turistes que van a Moncofa. És a dir, és que se fa un mal gratuït. Per això ell estava tan dolgut, no li havia agradat arribar a aquest extrem.
Però bueno, al final són les polítiques del Partit Popular, les polítiques del victimisme. El que genera l'alarma és ell. Ell se dedica a eixir als mitjans de comunicació durant 2-3 dies, genera un comunicat lamentable des del nostre punt de vista. I ell no té per què cridar a la Conselleria de Sanitat. Ell té, tant ell, quan parla d'ell i 7 regidors més, que no sé quina és la seva tasca actual, perquè està en qüestió, la veritat, certes tasques de les regidories, però ells saben que no tenen que anar a la Conselleria. Ells tenen que parlar directament, i ho té molt senzill, pot parlar en l'àrea de serveis socials, pot parlar en l'àrea de sanitat, en els seus regidors, i ells mateixos se poden averiguar. Pot fer el mateix que vaig fer jo. A mi m'ha costat 5 minuts averiguar el contacte del director de Salut Pública de Castelló, que és el que li té que informar. La Conselleria no li té que informar de res, perquè la conselleria, la seva tasca va més enllà d'informar. Existeixen uns protocols, existeixen unes jerarquies, per dir-ho d'alguna forma.
Sí, en aquest cas, jo li vaig preguntar si va posar en contacte amb algú, però com era divendres, per la vespre era quan, no sé en qui se queria posar en contacte, i li vaig preguntar si se va posar en contacte amb la conselleria i em va dir que la conselleria no hi havia ningú. No sé si va posar en contacte amb més gent.
És que aquesta pròpia frase ja te deixa entendre el nivell que tenim en el poble de Moncofa. Ja te deixa entendre quina era la intenció de manejar a tots els veïns i les veïnes del poble, inclús les veïnes i les veïns de la mar. El que sí que hauria de fer l'alcalde, i no serà perquè nosaltres no li ho diem, és dedicar-se a treballar per al poble, que se dediqui menys a treballar de netejar la seva imatge i que se dediqui més a la gent.
Per
que
cert,
de les seues que s'agarre simplement les seves competències, que treballen elles.
Per cert, l'últim ple que van estar, que no he tingut ocasió de parlar amb vostè, com va anar? Va preguntar sobre este bono que n'hi havia de comerç que vostè volia posar en marxa, sobre la peatonalització, el temps que volien per a que la gent passejara més, tot això com està?
Pues mira, a col·lació de lo que estem parlant, l'alcalde, nosaltres des del primer dia, sé que és la nostra tasca, ho hem parlat moltes vegades així en estos micros, però clar, com és la nostra tasca, ens hem de preocupar per què ells que andaven. Des del primer dia sempre hem estat al costat de l'equip de govern proposant les mesures per a intentar bloquejar la propagació d'aquesta pandèmia. Al final els hem aconsellat moltes coses, els vam dir pues que ficaren horaris preferents per a les persones del risc, els vàrem dir també que feren el servei de menjar a casa i fins que nosaltres no ens vam començar a menjar, ells no ho van començar a fer. Moltes situacions per les quals ells tampoc ens van fer molt, o no ens han volgut fer molt de cas. També els estem sol·licitant comissions de seguiment sobre els pressupostos, i ara pues en breu li tornarem a fer una sol·licitud d'una comissió de seguiment de la pandèmia, i ens donen la callada per resposta sempre. És més, sempre intenten averiguar o sempre intenten contactar amb nosaltres per a parlar en directors generals, en consellers, en demés, i al final quan se convoquen les reunions mai ens criden. O sigui, més enllà de l'ideari polític, parlem de la salut de la gent, de les persones, i quan parlem de la salut de les persones jo crec que una miqueta els colors tindríem que deixar-los de costat. Dient això, per què ho dic? Perquè en este plenari ha tornat a passar lo mateix. Novament, com vam parlar la setmana passada, vam tornar a presentar la moció de la peatonalització de l'avinguda Belicorma, l'avinguda Mare Nostrum, perdona, i tampoc la van acceptar per a que entrara a debat. No els interessava. I clar, nosaltres teníem que buscar un plan B. I el plan B és, dins dels protocols que ens deixa dins d'un, en un plenari, és fer la pregunta. I preguntar-li directament a l'alcalde per què no amplia l'horari i per què no amplia els dies de peatonalització de l'avinguda Mare Nostrum per a que nosaltres, pues, perquè els veïns puguem passejar sense cap tipus de problema i no estiguen aprofitant
soles. Sí, respectant soles. La distància social.
Muy bien. Uh-huh. I la resposta va ser ràpida i molt seca. La resposta va ser que ells creuen que conforme està, està bé i no tenen per què manejar les coses ni tocar les coses conforme estan. Claro, està conforme estava sempre, conforme han estat estos últims anys. Ara ells destaquen que van a peatonalitzar, però bueno, tots els anys anteriors les persones que vivim en la Mar de Moncofa sabem que dissabte i diumenge es tanca de 7 a 12 de la nit, però per a donar una miqueta de descongestió. Nosaltres volíem descongestionem, però descongestionem més dies per al bé de les veïnes i dels veïns. Va ser un rotundo no. Uh-huh. Al igual que també es varen dir obriu el pàrquing d'autocaravanes. No perquè vulguem perjudicar a ningú, la nostra intenció és al contrari, és uh-huh. beneficiar a les persones de del poble de Moncofa, però claro, les autocaravanes que no van als càmpings locals, al final, si no els obres el seu espai, acaben desperdigats per tota la platja de Moncofa. Actualment a la platja de Moncofa vam parlar de 30-35.000 persones. Uh-huh. És un perill de contagi. Per a aquestes persones i per a les persones que estan en la pròpia platja, inclús en el poble. Aquestes persones venen de qualsevol lloc de tot l'estat espanyol. Uh-huh. I ens van dir el mateix. Veien que no era oportú perquè teníem dos càmpings i que no. Al final ells no ho volien. Claro, també tenen que destacar una cosa. Varen ser ells els que van fer el pàrquing d'autocaravanes. No pots tindre una cosa tancada, o no pots criticar, o no pots dir que no és convenient tindre-la oberta quan tu vas ser el que vas anar, diguem, a trencar la cinteta per a ficar-la en marxa. Creiem que és un problema. I, a més, tindre una instal·lació pública en un estat d'abandono, al final, mos tocarà fer el doble de gasto. Uh-huh. Estes dos coses per una part, i el Bono Comerç continua igual. El Bono Comerç, li vam dir per què no continuava convocant les reunions, li vam dir que necessitàvem que durant este mes d'agost isquera ja el bono, o per lo menos isquera l'ordenança, li vam dir que tenim discrepàncies i per tant necessitem més que mai fer moltes reunions per arribar a un punt intermig i poder uh-huh. tirar-la endavant, i bueno, pues sí, mos va donar la raó i en la raó mos vam quedar. Ha passat, va passar divendres, ha passat cap de setmana, perquè els polítics lo seu és que no tinguem horaris, uh-huh. no? És com aquell, no? Tenim 24 hores del dia, 7 dies a la setmana, 365 dies a l'any. A nosaltres ens donava igual, dissabte, diumenge, dilluns, dimecres, qualsevol dia, qualsevol hora, i estem en maig, i no és que no en fem ninguna, si és que tampoc ens ha notificat l'alcalde una convocatòria a ninguna junta de portaveus. També li vam dir que quan ficava en marxa la comissió de seguiment per als pressupostos del 2020 i continuem igual. O sigui, no estan fent absolutament res. Ni ells perquè no tenen, a lo millor, capacitat intel·lectual, uh-huh. no vull, ojalà no, perquè, clar, estan governant el nostre poble, ni volen acceptar qualsevol ajuda que es vinga des de qualsevol altre color polític. I això, pues, mos indigna i mos frustra i mos fica en alerta.
Uh-huh. Rafa Segarra, regidor de Moncofa, moltes gràcies, molt amable per haver estat ací i haver-nos aclarit aquestes coses que en este moment a la població de Moncofa supoc que li preocupen molt, i esperem que quan torni en el pròxim ple si tingui aquestes contestacions de les preguntes que vostè li ha fet.
Esperem, però bueno, no les tenim moltes, no les tenim totes clares en què les tinguem, però bueno, ojalà vinga jo sí el pròxim dia. Donar-vos les gràcies com sempre per deixar-vos els vostres micros i fins a la pròxima, espero que tinguem bones notícies.
Molt bon dia, moltes gràcies.
Gràcies.
juro por Louis Vuitton, que contra la depresión, que mal avisa, vive deprisa, esta es la solución.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Olvídate de los mosquitos. En Agromaestra te lo ponen fácil. Escudo antimosquitos. Con el difusor funcionando, no hay mosquitos volando. Hasta 20 metros cuadrados en zona protegida. Fácil de usar. Sin olores, sin cables, sin pulverización. Llama y pídelo al 964-322-2041. Escudo antimosquitos. Distribuido por Agromaestra.
Un simple gesto con el móvil puede salvarte el día o las vacaciones. Activa el pago móvil de Grupo Cooperativo Cajamar y lleva tus tarjetas siempre contigo con total seguridad. Más información en nuestra web. Grupo Cooperativo Cajamar. Distintos desde siempre.
Más información en las oficinas de Caixa Rural Villarreal.
En Restaurante Santa Quiteria tenemos muchas ganas de volver a verte. Ven y disfruta de tus eventos y comidas en nuestra terraza junto a amigos y familiares. Lo pasarás genial. Y no te olvides de nuestros almuerzos con carne a la brasa. ¡Qué rico! Todo en un enclave único frente a la ermita de Santa Quiteria en Almasora. Reserva ya tu mesa al 964-535-707. Te esperamos en Restaurante Santa Quiteria.
En Grúas Tomás nos cargamos de energía. Os presentamos las primeras grúas eléctricas de España, silenciosas, sin humos y comprometidas con el medio ambiente. Grúas Tomás, seguridad, innovación a vuestro servicio. Llámanos, seguro que ganamos todos, al 964-520654. Grúas Tomás, carretera Onda Villarreal.
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica dental de confianza en Villarreal. Hemos adaptado nuestras instalaciones con las máximas medidas de seguridad, prevención y protección de nuestros pacientes en la lucha contra el COVID-19. Además, hemos instalado en nuestra clínica un sistema de purificación del aire de calidad hospitalaria mediante luz ultravioleta y desinfección por ozono, para que cuando vengas a nuestra clínica de lo único que te preocupes es de tu sonrisa. Ven y conoce nuestra forma de pago personalizada para todos tus tratamientos odontológicos. Conócenos en nuestra web www.clinicayupisdiaz.com o llamando al 964-529048. Te informaremos. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante. Llama ya al 964-529048.
Realizar tus gestiones bancarias de forma online sin tener que desplazarte y desde cualquiera de tus dispositivos. En Grupo Cooperativo Cajamar es posible. Y mucho más con nuestra banca electrónica. Conoce todas sus opciones y date de alta de forma gratuita en nuestra web. Grupo Cooperativo Cajamar. Ahora a tu lado más que nunca.
Más información en las oficinas de Caixa Rural Villarreal.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Villarreal. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
¿Buscas la eficiencia de un híbrido?
¿O la versatilidad de un SUV?
¿Híbrido
o SUV?
Esa sería la cuestión si no existiera el Kia Niro.
Híbrido y SUV al mismo tiempo.
Y hasta el 27 de julio, elige entre toda la gama SUV de Kia desde 12.300 euros. Financiando con Banco CTLM S.A.U. Consulta condiciones en kia.com.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia 1525.
Iniciamos una nueva etapa y seguimos. Seguimos porque nunca nos hemos marchado, porque siempre hemos estado aquí. Seguimos porque sabemos lo que quieres, lo que necesitas, lo que te hace vivir. Seguimos y seguiremos porque te esperamos. Benicàssim, destino turístico saludable. Ayuntamiento de Benicàssim.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Vila Real.
Olvídate de los mosquitos. En Agromaestra te lo ponen fácil. Escudo antimosquitos. Con el difusor funcionando, no hay mosquitos volando. Hasta 20 metros cuadrados en zona protegida. Fácil de usar, sin olores, sin cables, sin pulverización. Llama y pídelo al 964-322041. Escudo antimosquitos. Distribuido por Agromaestra.
¿Necesito un TPV para mi negocio? ¿Cuántos tipos y tarifas hay? Si te planteas alguna de estas preguntas, en Grupo Cooperativo Cajamar hemos creado un espacio con toda la información que necesitas saber sobre TPV para que puedas tomar la mejor decisión para tu negocio. Más información en nuestra web, Grupo Cooperativo Cajamar. Ahora, a tu lado, más que nunca.
Más información en las oficinas de Caixa Rural Villarreal.
En Restaurante Arenal Burriana os hemos echado mucho de menos, pero ya hemos vuelto con las pilas cargadas y muchas ganas de volver a veros. Ven y disfruta de nuestra excelente cocina en nuestra amplia terraza. Te sorprenderá. Restaurante Arenal Burriana. Lleva tu paladar a buen puerto.
Ha llegado la hora de darle una nueva imagen a mi jardín y terraza. Big Mater Arbo te ofrece las mejores herramientas de bricolaje y ferretería para que hagas todas las reformas que desees. Cuentan también con pintura de interior y exterior, césped artificial, semillas para plantar, tierra y maquinaria de jardín, además de todos los productos de piscina que necesitas. Disfruta del verano con Big Mater Arbo. Llama al 964-522166 y haz tu pedido. O visítanos en la avenida Pío 12, número 55 de Villarreal. Abierto de 8 a 13.30 y de 15 a 18 de la tarde.
T'agradaria rebre totes les novetats de Fundació Caixa Rural Villarreal al teu WhatsApp? Guarda el telèfon 648 73 19 64 en els teus contactes. Envia'ns un WhatsApp amb la paraula alta i estaràs al corrent de totes les activitats que realitzem. 648 73 19 64. Informa't a fundaciocaixarural.org.
Desierto, confundí sus dunas con olas de mar, intentando un viejo paso de merengue, me olvidé de que olvidé cómo bailar, asomado a los barrancos de la noche, sumergido en el sombrero de un disfraz, las criaturas me miraron fijamente y me dijeron, chico, vuelve a tu lugar.
Una cançó molt xula, Maria?
Com sempre, sí.
Però esta no serà la cançó de l'estiu, no?
No, no, esta no. Del meu estiu pot ser. Cadascú té la seva cançó no, de l'estiu.
Claro, no hi ha res com manejar una taula i poder tindre al teu abast allò que vols sentir, no?
Sí, això sí.
Continua el lío en el rei, és dir, tot va en torno al rei i aquí Iker Casillas... deixar el futbol, no?
Sí, exacte. És trending topic des de fa uns minuts i Iker Casillas perquè ha anunciat això, que es deixa el futbol.
Entre que Iker Casillas deixa el futbol i el rei emèrit deixa Espanya, ens passem el dia parlant de gent que deixa coses, no?
Sí, sí, que viene i se va, no, Susana?
Sí, estan acusant Irene Montero, també acusa en este cas al Partit Socialista perquè diu que ha permetit que el rei emèrit deixi el país i que no sabien res, o sigui, sí, ja ells, com que cada un va posicionant-se. També Pablo Iglesias diu que és un pas cap a la república.
Sí, des del Partit Popular el que li estan demanant al vicepresident del govern és que no cree alarma, és dir, que no este parlant de fugida que se'n va, no? Perquè el rei també ha explicat que ell, si és juzgat, tornarà, que ell està a disposició del govern i que no alarme a la gent, no? Amb esa paraula de fuga, fuga i fuga.
En fin, a tot això quasi que anirem a buscar aquella cançó, no? Aquella cançó de l'estiu, a veure si la gent pensa un ratet mentre sona de quin any és. Pues sí, apostes. De quin any és? De quin any és?
De 1996.
Uau, quasi res, sí, quasi res.
No li fa falta presentació. Vos vas dir ahir que me pensaria si ficarà Manuel Carrasco, no? Jo sé que els fans ho estaran desitjant, però avui com m'he malsat un poquet en ganes d'açúcar, no?
En este cas, com només s'hi viu una volta, suposo que per això el rei emèrit ha decidit això, posar els peus en polvorosa, que es diu. Me'n vaig, si tinc que tornar a donar comptes, tornaré, i si no, pues, bé estic on estic. I si estic en un país on no hi ha llei d'extradició, què fem?
Ai, ja veurem què passarà. No, jo tinc ganes de saber on se'n va, no? Veurem ahir... S'estan barajant diverses opcions, però ja veurem.
Sí, hi havia gent allò de... I si se'n va a una república?
A una república, sí. Juste també m'ha rist molt abans en el tuit de Jordi Évole que ficava... ¿Os imagináis que el rei se va a una república? I m'ha fet un poquet de gràcia. Perquè
bueno, sí. Clar, ara, per mirar la part més simpàtica. Sí. Hem tractat este matí, durant tot el matí, hem tractat esta part més sèria, més seriosa d'este tema, que evidentment existís i que tenim que ser conseqüents en el que diem així en els micros, però ara com quasi ja són les dues i va parlar-se d'espectacle que és futbol, pues nosaltres el que fem és pues fer-nos eco o ressò de tots aquests memes que han anat eixint durant tot el matí. Per tant, pues parlem d'això, pues d'anar a una república, que posarà els peus en polvorosa i d'aquest tipus de coses, aquesta part simpàtica. Maria, sí. I 59.
Sí, ja li dicem pas, no, als nostres companys d'esports.
I això, a tots vostès, a tots vosaltres, solo se vive una vez, passeu-vos-ho bé, disfruteu, sabeu que estem en estiu, que més enllà de lo que passe en la política i al voltant teu, només vius una volta. Per lo tant, Maria, moltes gràcies per haver estat amb mi aquestes dues horetes.
A vosaltres i a ballar.
I a vosaltres a ballar i ara... No canvieu, ara entra Miguel Batallà en totes aquelles coses que ens interessa d'aquest espectacle tan bo com és el futbol i el nostre Villarreal.